i hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.
Onze i cinc minuts, ens estem tercera i darrera hora de programa i volem recuperar aquest tema que comentàvem amb vosaltres a les 9, si mos duis seguint des de primera hora, probablement ja sabeu a què mos referim, si no, no passeu pena, vos ho explicam. Mos referim a l'agenda de la princesa Eleonor i la infanta Sofia, que a primera hora de diumenge érem amb el papa Lleó XIV i varen acabar el dia amb el concert de Bad Bunny.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos...
Diumenge es va viure a Madrid una imatge ben curiosa. La princesa Eleonor i la infanta Sofia varen passar de la solemnitat institucional de l'ambient a l'ambient festiu de Bad Bunny. Me pensava que el papa havia fet una festa. No, són dues coses diferents. A l'ambient festiu de Bad Bunny en qüestió d'hores. Al matí, les filles del rei Felip i Letícia varen assistir a la missa multitudinària que va presidir el papa Lleó XIV a la plaça de Cibeles, en un dels actes més destacats de la visita del pontífex a l'estat espanyol. A la celebració hi varen participar centenars de milers de persones, Joana.
Així és, però la sorpresa va arribar al vespre, perquè Eleonor i Sofia varen ser vistes al 6è concert d'en Bad Bunny, al Metropolitano de Madrid. Diversos vídeos difosos a les xarxes socials les mostren cantant i ballant des d'una llotja, acompanyades d'amigues i vestides de manera informal, com aniria una nina de 20 anys. La imatge ha generat nombrosos comentaris a internet pel contrast entre els dos escenaris d'una mateixa jornada, d'un acte oficial amb el papa a una nit de música urbana amb un dels grans, amb una de les grans estrelles mundials del moment.
Un diumenge singular que resumeix dues cares ben diferents de l'agenda de les membres més joves de la família reial. Dues joves que no varen anar a la famosa casita de Bad Bunny, perquè qui hi havia aquell dia en aquella casita, ara vos ho mostram, eren els actors Carmen Machi i Paco León, que varen ballar a les totes i demostraren que més enllà de les polèmiques, a la casita t'ho pots passar a coque vols, depenent del dia. Com valorau d'entrada aquests contrastos en l'agenda de la princesa d'Astúries i, per altra banda, la visita d'aquests actors en el racó més famós del concert, que ara sembla que hi pot haver diversitat corporal, hi pot haver diversitat també de raça i de color, i de color de cabells, i ara els grassos també podem aspirar.
Jo te dic una cosa.
Com la portada d'Ola, podem aspirar també a ser protagonistes de la casita.
Pens que Bad Bunny està ben assessorat, companys, perquè aquí té un exèrcit de persones que li ha dit: tu estàs fent malament, mira les crítiques, mira tot el que està sortint dels mitjans de comunicació, tu no només pots tenir nines guapes en aquesta casita, perquè és que realment això és els tantís, no? I ella ha fet marxa enrere i ara mateix ha obert la casita. Home, rectificar és de savis. Ara sí, hauria d'haver gent normal, no tots famosos, no tot VIP, per què no? També poder regalar algunes entrades per accedir en aquesta casita, no? Que no sigui tan elitista. Per
una
què
Joana
no?
Maroto, una Marta
per què
Garau,
no? Per què no? Per què no?
Una Queta Jaume,
i per què
nostra,
no?
La nostra companya.
I per què no? O sigui
una
que
Marga
sí.
Cifra, la nostra tècnica, que si una Marga Cifra en Bad Bunny la telefonàs per dir-li vine des de Pollença a la casita, ella agafa un
no
vol
adulteria.
I se'n va pitant cap allà.
Clar, diu que sí.
És que això va així.
Bé, de llavors diré una cosa, perquè ja que la Marta diu que està ben assessorat, jo qui crec que no està ben assessorada, pobreta meva, és Eleonor.
Ja ho he tornat a ser.
Sa maceta Maroto. Ella avui ha volgut amb aquesta missió.
Venc amb aquesta maceta, però és que jo ja vos he dit abans, és que crec que és més normal que aquesta lota de 21 anys sigui abans en el concert d'en Bad Bunny Toni que no a missa. Tot i que és vera que ara els joves també el tema de l'espiritualitat la tenen com molt, molt a tocar, no? Però, més enllà de que compleix amb les seves obligacions, crec que necessita un canvi d'assessora d'imatge, perquè crec que no és necessari haver d'anar a missa vestida de dona de 50 anys. Perquè sa mare va divina i ella, ara veiem aquestes imatges que pareix que va de dol, perquè va de negre, que no sé si és el protocol, però quan va anar a missa, quan va anar a sa missa, que ara no sé si podrem posar imatges o no, va anar a missa i anava vestida amb un vestit cel, que pareixia més major que sa mare. No, qualque cosa falla aquí. Té 21 anys, no en té 58.
Ja en les cartes de visita amb el papa, la reina Letícia, com a reina d'Espanya...
Ha d'anar de blanc.
No, és una de les 5 reines catòliques que té dret per protocol a vestir de blanc davant del papa. La princesa Liono encara no reina, per tant, ella no podia anar de blanc. No sé si el color negre era allò que estipulava el protocol, però tampoc podia anar molt soratjada en aquesta recepció amb el papa.
A la missa, tu has vist el vestit que duia?
Sí, duien dues peces, que el podies dur tu, el podia dur jo, i el podia dur l'infanta i la princesa. No I, a més, ho han comentat avui de matí, que tothom de protocol ha criticat, o ha criticat o ha destacat, que la princesa Liono anés entalonada quan se notava perfectament que li costava caminar. Que aquestes són coses que s'haurien d'anar corregint i que si tingués qualcú d'estilisme que l'assessoràs una mica millor o que l'assessoràs directament, podria ser variaria.
Sí, escolta, Dal, estem d'acord, Ida, no?
No és que estiguem d'acord o no d'acord. Jo crec que també ha de ser molt complicat aquestes dues nines.
No, clar, evidentment.
La princesa Liono i l'infanta Sofia sabrà que tot el que farà serà escrutat, que ho posaran tot una quadrícula i que tant si vas bé, com si vas malament, com si vas massa curta, com si vas massa llarga, tothom no opinarà, arriba un moment que ells deuen dir. Intentarem passar el més desapercebudes del món, a menys
sí que haurien, o sigui, podien haver tingut un lleu marge. Ara estava revisant tot el protocol, per això que has explicat just abans, no?, de les reines, d'aquestes excepcions que sí que poden vestir de blanc. Segons el codi de vestimenta de Sarsuela, diu que per aquesta recepció del Palau Real s'ha establert el que seria anar d'escur o negre als homes i vestit negre o fosc per les dones. O sigui, que no estan dient que hagi de ser negre a la força, que podia ser un blau marí,
no,
que
podia
ser...
És el tipus de vestit.
Ara veiem el vestit que ja vos deia. Que és així.
Home, jo crec que en el cas de negre està justificat, en el cas del Palau Real, tal vegada no està justificat en les altres imatges, no? On sí veiem que duen uns vestits de tall molt clàssic i tal vegada no molt juvenils. Aquí sí que no estaria tan justificat com era el Palau Real, que sí o sí s'ha d'anar d'oscur o de negre.
I recordem que en Alianó, que també ja m'he comentat abans, està també complint amb les seves obligacions de fer el servei militar o de formar-se a nivell militar. L'altre dia la vàrem veure, amb molt d'estil per cel, tirar-se d'un helicòpter. Sí, jo vaig tenir moltíssim d'estil. Ja m'agradaria jo tirar-me d'un helicòpter.
D'entrada ja m'agradaria tu i a mi tirar-nos d'un helicòpter com fos.
Exacte.
És a dir, aconseguir tirar-nos d'un helicòpter. Ja lo de l'estil ja vendria després, estimada.
Però, hi ha una part molt, no molt simpàtica, que és que Leonor està asseguda i hi ha un moment que li pot la curiositat i mira el papa de dalt a baix, no? Com ha vestit, no? Li passa revista, no? No deixa de ser una persona jove que li crida l'atenció i trobar-se davant el papa de prop. En tot cas, seguirem analitzant aquesta visita del papa, totes les curiositats, tot allò que està passant. Recordem avui a Barcelona, després la propera aturada és Canàries, on farà èmfasi precisament a la situació o el drama migratori que viu l'arxipèlag. Però ara parlam d'altres qüestions que compartim amb vosaltres. Tenim encara temps de programa i més temes aquí sobre la taula. Vos volem parlar d'inclusió, d'oportunitats i de totes aquelles persones que cada dia fan feina perquè ningú no quedi enrere.
Sí, Marta, perquè la protagonista d'aquest mes de la campanya Tots donam una mà d'IB3 és la Fundació Mallorca Integra, una entitat que desenvolupa projectes d'acompanyament i suport a persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius també vulnerables, amb l'objectiu d'afavorir la seva autonomia i la seva participació plena a la societat.
Per parlar de la feina que fan, dels reptes que sobretot afronten i de la realitat de moltes persones que sovint continuen trobant barreres en el seu dia a dia, avui ens acompanyen a Cati Miralles, codirectora i també cofundadora d'aquesta Fundació Mallorca Integra. Cati, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Encantats de saludar-te com a protagonista d'aquesta campanya que sou, aquest mes de Tot donam una mà, d'aquesta campanya corporativa d'IB3 Televisió i Ràdio. Sovint es parla d'inclusió com un concepte molt ampli, però des de la vostra experiència quotidiana, què significa que siguem una societat inclusiva o què hauríem de fer per ser una societat verdaderament inclusiva?
Per nosaltres, inclusió passa molt perquè hi hagi oportunitats, no? A vegades nosaltres tenim accés com a persones fora de discapacitat o que no pertanyem a un col·lectiu especialment vulnerable, moltes oportunitats que se mos donen de manera natural en el dia a dia, no? I en el moment en el que tu comences a tenir barreres per poder tenir accés a aquestes oportunitats és quan deim no som inclusius, no? No som integradors. I poder llevar aquestes barreres i que tot se donés d'una manera més natural, per nosaltres seria inclusió.
Quines serien les necessitats que van apareixent, no? Més freqüència i que per ventura des de fora, des de la nostra perspectiva i des del nostre privilegi, que crec que també ho hem d'assenyalar, moltes vegades passen desapercebuts. Perquè, clar, pareix que una cadira de rodes pugui passar per una vora via, ja ves tot inclusiu. Hi ha moltes coses més que afavoririen l'inclusió i que no existeixen, o que no estan a l'abast de tothom, no?
Sí, moltes vegades quan xerrem d'inclusió ens quedem a la part més física, no? Que és que potser ens ensenyem més, que tenim més de per mà, però hi ha moltíssimes altres coses que també ho són, no? Ho pot ser, per exemple, soci i l'esport, que nosaltres és un dels àmbits en els que feim molta, molta feina i des que ens arriba molta gent, moltes famílies, diguent, és que el meu fill ha intentat fer esport inclusiu a un entorn ordinari i no ha funcionat bé perquè els professionals no tenen la formació o no tenen encara la sensibilitat per acompanyar, no, en aquests al·lots i les seves necessitats.
O anar a una escola d'estiu, que ara veiem imatges de Vinicanella, no?
Sí, 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 ara fa poc hem estat a Vinicanella d'acampada.
Jo també vaig anar de joveneta.
Sí, s'ho ha passat bomba.
Sí,
s'ho ha passat bomba. Clar, per exemple, es poden anar de convivències. N'hi ha alguns que fins i tot en l'escola no hi van, perquè els pares
no
se volen.
Per un nin, el que suposa, no pot anar.
Exacte.
Aquí parlam de les, sí, dels desitjos, de les il·lusions dels,
sí,
dels infants.
Sí, sí. És que n'hi ha que ni s'ho plantegen, perquè
clar,
pensen no arribaré a fer
jo,
això.
No?
I nosaltres ara, que fem molta feina amb adolescents, amb joves, moltes de les criades que tenim és el meu fill no té, o la meva filla no té amics, o no té un entorn social propi, no? Se mos mescla el tema de la discapacitat amb temes de soledat, que a vegades és percebuda, no? Te'n dones compte, de vegades no, i ets entorn que diu no té el mateix entorn que un altre nin, o que l'altre germà, o que es cosí, o que qualcú de l'entorn proper.
Clar, quan pensam, tu deies, en discapacitat, encara hi ha molts estereotipos socials. Quin prejudici es detectau en el vostre dia a dia, a la feina, que són els més habituals, i per què creus que mos costa superar-los? Ara Joana parlava d'aquest tema de barreres físiques, ara qui més qui manco té clar que totes les finques estan obligades a posar una rampa, o si no, un ascensor d'aquests parcadires per poder que la gent pugui arribar en el seu pis. Clar, lo físic ja ho tenim clar, però després hi ha altres detalls. Es pot anar d'excursió, es pot anar al cinema amb els companys, es fet de crear un entorn ja no només apte, sinó també segur per a aquests nins, on quines són les mancances que hauríem de subsanar per mirar de construir una societat més justa i sobretot més inclusiva, on tothom se sentís partícip, que és allò que volen tots els nins.
Nosaltres crec que hauria de ser tenir sempre en compte que tenen els mateixos drets que qualsevol altra persona. Ja no xerrar de mancances, de no, que si tu li estàs donant a una persona el dret d'anar d'excursió, d'exercir el seu oci o d'exercir el seu té lleure, diguéssim, a un altre també li has de donar aquest dret. I potser necessitarà més suport o necessitarà que s'afronti d'una manera una mica diferent perquè el pugui gaudir. Però també li has de donar aquest dret i has de posar els mitjans per fer-ho. A vegades la qüestió és que no tenim els mitjans suficients, no, per fer-ho, perquè no tenim professionals prou formats o perquè tenen molta càrrega laboral, no, i tot això pues, també difumina una mica el camí cap a la inclusió.
No, és que són com a molts de fronts oberts, no?
Sí.
La part positiva, hem avançat. Anys enrere era impensable,
sí, sí,
això,
sí.
No? Ens hem de quedar amb aquesta part. Queda molta feina a fer, sens dubte. Els professionals, no tots estan formats, tot i que també s'està fent una carrera important, no, perquè tothom sepi com abordar aquesta qüestió. Però també parlau d'autonomia personal, que me sembla molt interessant. Acompanyar una persona perquè tingui independència, evitar el paternalisme, no? La manera de tractar a aquestes persones i fer-ho com una persona més, no? Però no amb aquesta actitud, que m'imagino que també se fa a vegades per desconeixement.
Sí, i perquè moltes vegades t'experta en tendresa. I és així, no? Perquè tu veus que té una necessitat o que te demana més afecte o això i te desperta tendresa i te surtes paternalisme. I nosaltres també, professional del sector,
clar,
que hi feim feina, també a vegades mos passa, no? Perquè connectes molt emocionalment amb aquesta part. Però es veu que aquesta, per exemple, és una de les barreres que trobam, no? Si tu trates a qualcú des d'una perspectiva paternalista, també estàs pensant, no arribarà a fer segons que, clar, no? I la mentalitat ha de ser altres. No m'ajudar-lo, perquè potser amb un camí una mica més llarg sí que arribi en el seu objectiu personal, que no serà el mateix el millor que d'una altra persona, tots el tenim diferent, no? I és fer aquest acompanyament en aquest creixement personal i també el suport a les famílies, perquè no s'hi sentin totes soles.
Un creixement personal, una autonomia molt necessària per la tranquil·litat també dels pares, no? Perquè una de les qüestions que més els preocupa a les famílies és el futur d'aquests infants, dels seus fills, òbviament. Quines inquietuds vos traslladen quan pensen en els propers anys, no? Dels seus fills o familiars, en què pensen, per ventura, ara sí que me puc ocupar i fer càrrec, per ventura, quan sigui molt major, m'acostarà més. Imagino que és una de les preocupacions que tenen, no?
Sí, depenent de l'etapa vital on estiguin, nosaltres quan fem feina en joves i en adolescents, moltes vegades la preocupació és de triar el millor recurs per al seu fill. Perquè a vegades, quan acabes l'escola, entres un altre recurs, ja sigui centre de dia, ocupacional, formació, i si passa molt d'anys també, no? Hi ha una poda, i si no ha triat bé, perquè al final ho trien ells, tenint en compte el que volen. I aquesta és una, després l'altra, inevitablement, és que passaràs dia demà, no? Si jo no hi soc, si jo no m'ho puc fer càrrec, si passa algo i hem de dependre d'una altra persona, no? És qui se'n farà càrrec. Per això és tan important l'autonomia, també. És perquè dins el que pugui, sigui capaç de fer la major part de coses tota sola, i tingui el suport, i puguem haver estipulat quin suport volem que tingui d'aquí, no?, en aquest moment.
Sí, perquè també a la vostra associació som en conversa amb la Cati Miralles, codirectora de la Fundació Mallorca Integra, que són els protagonistes de la campanya Tots anem una mà d'aquest mes a IB3 Televisió i IB3 Ràdio, a tot l'ENS, en definitiva. I clar, també depèn molt de l'autonomia que tinguin els vostres usuaris. L'ocupació és una de les grans vies d'inclusió social, podríem dir de qualque manera. Quin impacte té per una persona poder accedir a una feina més enllà de l'aspecte econòmic, que és important, però també des del punt de vista de realització personal?
És impressionant el canvi que fan. Ja quan comencen a assolir coses d'autonomia i la feina és com a... la feina és habitatge, és el millor, el més top per ells, no? És el repte assolir. Tu veus com els entra pues, una injecció de confiança, d'adrenalina, de tot, i això és el que els fa dir jo ara sí puc. O sigui, soc capaç, no? M'he tret un curs, soc capaç de fer-ho, he entrat una feina, he fet unes pràctiques, a vegades no és ni una feina remunerada com a tal, no? He aconseguit estar unes pràctiques, les he fet bé, jo puc, no? I és tot això el que te va donant la confiança per dir, bé, a poc anem cap a la part més àmplia d'autonomia que puguem.
Clar, una societat inclusiva no només depèn de les administracions, de les entitats, que és la vostra feina, sinó també que hi tenim una mica de responsabilitat tots, no? El paper que juga la societat, les empreses, les escoles, les associacions, no? De barri, per exemple, que poden fer nosaltres també per ajudar en aquesta inclusió?
Nosaltres sempre som, o sigui, sabem que com a entitat i com a administració també podem anar cap en aquesta direcció, però no aconseguirem res si no hi anem acompanyats, no? I en el final és acompanyar una entitat o acompanyar una administració a fer, a crear les oportunitats que facin falta. Clar, una persona pot fer voluntariat, una empresa pot, amb nosaltres, per exemple, dins dels nostres projectes, acollir un alumne en pràctiques, pot fins i tot donar una oportunitat laboral per qualcú, però totes aquestes petites passes, fins i tot encara que sigui fer formació sobre sensibilització per al personal, no?, per poder oferir una millor atenció a tothom, sumen sempre per anar cap a una societat més inclusiva.
I formar part d'aquesta campanya Tots anem una mà, i quan el paper dels mitjans de comunicació és important, perquè també ajuda a visibilitzar, no?, aquesta situació, aquesta realitat, que la gent pugui apostar per aprendre, a tenir una sensibilitat, a tenir una comprensió. Què suposa per vosaltres?
Clar, és una cosa que a vegades no t'imagines, no? Nosaltres tenim l'abast que tenim, no?, de la gent que ens acatenem, de les nostres xarxes socials, els nostres mitjans, no?, i de cop t'arriben accions d'aquestes que te multipliquen moltíssim tot el que estàs fent, no? I l'altre dia, per exemple, ahir va ser... mos telefonava una senyora perquè havia vist el nostre número a la pantalla de la tele, a IB3, i ella tenia un dubte, algo que li angoixava molt, i mos va telefonar i mos va dir, nosaltres, jo no sé si això després t'ho telefonar o no, però me passa això. Van dir, bé, van xerrar en servei social, no sé què i tal, i ja està solucionant, no? Però a vegades accions d'aquestes que fins i tot no estan dins el teu pla, o millor, més formal, no?, sempre sumen i sempre tornen a la comunitat, no? I accions així és el que fa possible que arribin. I ara aquesta senyora va dormir millor.
I en un moment en què parlam molt de salut mental, de solitud, de vulnerabilitat, quin punt de connexió veus entre aquests debats socials i la feina que vosaltres desenvolupeu des de la vostra fundació?
Nosaltres, mira, tenim moltes línies d'acció i, al final, el que hi ha transversal a tot és l'acompanyament i la solitud. O sigui, és algo que està avui en dia super, super present, que surt per tot, ara està dins l'agenda 2030, o sigui que és molt, molt, molt rellevant, i totes les accions que feien sempre estan dirigides a connectar la gent. Perquè el que s'ha perdut és la connexió amb l'entorn, no? El sentiment de barri, és de pertinença, i tot el que puguem fer ha d'anar adreçat cap a això, perquè la comunitat i l'entorn és un factor protector molt gran per tothom. En el final és el que te sosté.
Jo deien, sou els protagonistes de la campanya Tots donem una mà, d'aquest mes aquí a Betes Televisió. Aquesta campanya té una idea molt senzilla però molt poderosa des d'aquesta casa, que és donar una mà. En el vostre cas, què suposa ser protagonistes de la campanya d'aquest mes? No sé si per un tema de visibilitat, de donar-vos més a conèixer, d'aquest és moment de poder promocionar tot allò que teniu en marxa perquè més gent sàpiga que existiu i sobretot se pugui adreçar a vosaltres?
Pues és tot el que tu dius, no? Òbviament, el pic de visibilitat és molt, molt important per nosaltres, perquè també permet que persones que potser no coneguin els nostres serveis també puguin saber i pensar i plantejar-se si és un lloc adequat per al seu fill o si poden trobar resposta a unes necessitats que ells tinguin. I després també perquè la visibilitat de la feina al final és important, no?
Cati, vull traslladar aquest missatge final perquè crec que és molt important, sobretot per persones que mos escoltin i que se demanin si poden, no, fer ús dels vostres serveis, a qui va dirigit, com se poden posar en contacte. Crec que aquesta informació és important per acabar, així que t'escoltam.
Sí, bé, nosaltres tenim serveis dirigits a gent gran, a persones amb discapacitat intel·lectual, a persones amb problemes de trastorns de salut mental, i tenim la nostra pàgina web on està tot així molt explicat, que és fundaciomallorquintegra.org. I després també des d'allà doncs, mos podeu escriure, mos podeu telefonar, i estarem encantades d'atendre tot el que sigui possible. I si no ho fem nosaltres, derivarem a qualque entitat amiga perquè pugui trobar solució.
fundaciomallorquintegra.org. Aquesta és la plana web a la qual podeu adreçar-vos. Cati Miralles, és codirectora d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Petita pausa per publicitat i tornem amb més propostes.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granel a 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,52 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Moment per parlar de ciència, però també de comunicació, de llengua i de xarxes socials, perquè la ciència no només es fa als laboratoris, també es comparteix, també s'explica, i es tradueix perquè, sobretot, tothom la pugui entendre.
Doncs bé, el Premi Crit de Divulgació Científica és per Entre Fones i Neurones.
Moment emocionant aquest que acaben de compartir, en què cridaven en Joan, en Albert Xemena, precisament per recollir aquest premi. L'han tornat a convidar, neurocientífic mallorquí i impulsor del projecte Entre Fones i Neurones, que acaba de rebre, com hem pogut compartir i veure, aquest premi Crit de Divulgació Científica, un reconeixement a una manera de comunicar que ha aconseguit fer arribar Xisco la ciència a milers de persones.
Així és, i ja el poden tornar a saludar, perquè ja varen parlar amb ell precisament de la seva feina, però ara que l'han premiat han dit ha de tornar. Albert, enhorabona i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, què tal? Moltes gràcies.
Clar, quan van dir que Entre Fones i Neurones havia guanyat el Premi Crit de Divulgació Científica, quin va ser el primer pensament que te va venir a escar quan t'era assegut en aquell pati de butaques, un poc com els Oscars dels premis dels influenciadors i dels divulgadors, i el premi va ser per tu?
Sí, sí, total. Bueno, jo no m'ho creia, perquè eren molt pocs i llencs que estàvem allà nominats, i de fet jo vaig saber que vaig guanyar en aquell moment. O sigui, no m'ho van dir abans.
No te van avisar.
Res, simplement estaven nominats i ja està. I la resta de nominats també eren superbons. O sigui, jo estava com, bueno, jo ser de Ciència i Balear, pues, bueno, com molt nítxol i tal, però bueno, al final van guanyar i va ser, bueno, superespectacular.
Mira que fa no res estàvem parlant de com havies aconseguit aquesta fórmula de traslladar la ciència amb un missatge planer que tothom pugui entendre.
I pum!
Premi!
Sí, sí, sabeu que ben contenta. I de fet se nota en el discurs, perquè vaig super descambuixat i mal posada se deixona, perquè no m'ho esperava. O sigui, quan diuen el meu nom, va estar superràpid.
Sí, com... americana.
Però bueno, superbé, supercontent.
Clar, ho deia Marta, no? Havies anunciat que volies fer viral la ciència, vas aconseguit d'alguna manera, és una expressió potent, no? Perquè moltes vegades associant la viralitat a l'entreteniment, i en aquest cas és entreteniment divulgatiu, i que aporta contingut de bon de veres, no? Què creus que ha de tenir una peça divulgativa perquè la gent no només la miri, sinó que també la comparteixi i que també l'entengui?
Realment és baixar moltíssim el vocabulari que emplees, i també que... Jo crec que una cosa perquè sigui viral és que t'ha d'interessar, no? Ha de ser interessant pel poble que està escoltant aquell missatge. Si no, se li empassa completament, no? Si jo començo a xerrar sobre pingüinos, pot ser que algú li interessi, però és molt menys probable que si xerra d'un projecte que s'ha fet al CUDI, no? Llavors és com, uau, s'estan fent coses a casa meva, aquí de vora, o la gent d'Esporles que té CIMEDEA, la gent que viu per Portopí, pues, també té ja centres d'investigació. Llavors crec que és dur coses que estan passant de vora tu, que a lo millor ho tens a 500 metres i que no t'havies donat compte, no?
Ser locals per pensar de manera global també,
sí,
no?
Sí, bàsicament, perquè moltes vegades aquesta ciència sempre està vinculada d'alguna forma a altres universitats i altres espais de Mediterrània, o sigui que molt bé.
I després de l'anunci del premi estava demanant-me, perdó, si ho han petat els vídeos, perquè és veritat que la darrera vegada que mos vas visitar, vas dir que alguns, és veritat, tenien moltíssimes visites. No sé si amb aquest anunci també han vist una pujada de seguidors notable.
Sí, la veritat és que sí, jo estic flipant un poc.
Uau!
És com, uau, sí, des del premi inscrit, que no sé si tindran algo a veure o no, però des del premi unes 5.000 persones noves s'han unit.
Poca broma.
Sí, poca broma, perquè molt loco. 5.000 persones i els vídeos ja normalment passen de les 10.000 visualitzacions sempre, cosa que abans era impossible, i en la ciència encara menys.
Sí, el fet que com a home de ciència no t'hagis pres tan seriosament com altres col·legues, creus que ha estat el punt del teu èxit? Dic perquè de vegades quan t'han d'entrevistar científics o has d'entrevistar professionals tenen tendència a demanar-te les preguntes, a tenir-ho tot controladíssim, a necessitar tenir l'hàbitat també tot controlat, perquè hi ha una responsabilitat i també, sobretot, hi ha un estatus. Mm-hmm. En canvi, tu, com a jove científic, amb aquest llum modern que dus, s'arracada, desquembuixat, explicant tot això, és una altra manera...
Li has dit desquembuixat, igual li agrada d'anar amb aquest llum.
Perdona, és que, ja m'agradaria a mi, a la seva edat, bastar com estar en Xemena. És a dir, no era una crítica, era una descripció. Clar, el fet de no prendre-te tan seriosament el teu càrrec és el que t'ha fet connectar, tu deies, rebaixant el vocabulari, explicant les coses d'una manera planera, perquè no és el mateix informar que divulgar. I tu ara aconseguir fer les dues coses, que no és senzill.
Ja, realment sí. Claro, és que jo m'aprenc molt en sèrio la ciència. El que passa és que crec que la forma en què tu connectes amb la gent no ha de ser sèria. Jo, quan tenia ja m'ha passat directament amb els professors, no? Els professors que s'aprenen molt en sèrio la seva figura, quasi ningú connecta amb ells. O els doctors que són experts en no sé què, tal, és que ningú els escolta. És que ni ells mateixos s'aguanten moltes
vegades.
I quina
pena, perquè són coses superimportants, i si sapiguessin, no?, com arribar a la població...
A tu, per exemple, t'interessen molt les coses dels dofins, però que te'ls acontin d'una manera més
planera. Home, planera, que pugui arribar a tothom, clar.
A més, també, ara, avui dia, crec que la gent no té molta energia mental com per aguantar segons quines coses. I crec que les xarxes socials han impulsat molt un missatge ultraplaner de gatitos i de bromes. Llavors, claro, si tu vols ficar ciència allà...
És que no parla tothom de ciència.
Que va, és que has de jugar amb les cartes que te dona la xarxa social.
Però això també el vostre favor, perquè no teniu moltíssima competència. Vas de fer-ho bé, dirigir-vos de forma directa i per triomfar.
Sí, sobretot en català. Ja t'ho dic, a Mallorca
clar,
som...
Clar, a més, en català.
3 o 4 que xerran de ciència. O sigui, no som molt més a Balears, en general, que jo conegui. O sigui que super.
Super. No, i mos encanta, perquè en el final hem de donar suport també, no només en els nostres influenciadors, també a la nostra llengua, que per alguna cosa és nostra, no? És veritat també, Albert, que la neurociència és una disciplina fascinant, però, mama, jo se m'escapa totalment, no? Està plena de conceptes complexos. Quan t'enfrontes a un tema especialment difícil, com decideixes allò que deies abans, no? Simplificar... I no sé, i fer-ho molt curtet i ràpid, perquè els vídeos són d'un minut.
D'un minutet, sí.
Com se fa això?
I doncs, mira, en el principi, fa com un any i mig, dos, jo el que volia era agafar un tema gran i intentar explicar-lo. I ara m'he donat compte de que no funciona així. El que he d'agafar és un tros superpetitet i això explicar-ho molt bé. I és la gran diferència, no? Jo potser abans volia xerrar sobre el sistema nerviós. I ara és impossible xerrar sobre el sistema nerviós. El que sí puc fer és què passa quan escoltes un ocell. Això sí.
I
no?
Què passa?
Perquè te calmes. S'activa el sistema reticular, atenció...
I si me poso ocells sovint, sí, però sí. Són a través del mòbil i funciona, no en contacte amb la realitat, també funciona?
Jo faig feina amb un vídeo 8 hores de pajaritos. I estic allà fent feina amb els pajaritos.
Sí, que està demostrat que sí. El teu cervell entra en una... No sé, en un estat tranquil i que el so de la natura dels ocells te calma.
Sí. Ostres, sí, sí, sí.
Ocells,
també
les
aigo. Bé, moltes vegades s'associa el renou blanc, no?
Sí, això no sé si se'n segura si calma o no calma, o posa més nerviós. No sé si
la neurociència diu qualque cosa de que quan així tornem més majors, i això ho dic de manera empírica perquè me passa, no? Els renous forts mos molesten una mica més.
Ui, pues no tinc ni idea, la veritat, si te tornes més sensible o no.
Pots començar
a investigar. Sí, aquí ja puc anar.
Tu te presentes com a material d'estudi.
És
a dir, tota aquesta volta que has fet ara demanant coses particulars és perquè tu te presentes com a matèria d'estudi per en Xamena. Perfecte, no.
Els joves estan interessats per la ciència. Quin és el teu públic, el teu target?
A veure, el meu públic d'entre fones i neurones és majoritàriament seient de la meva edat. Entre 25 i 44. Realment, adolescents...
Ja no entrava.
En un moment, el convidat mos acaba d'escloure.
Jo dic que els percentatges que demostra meta. Però és veritat que seient el següent rango...
Nosaltres també estem interessats.
Sí, sí. O sigui, és com una campana de Gauss. Seient que més me segueix és d'aquesta edat, però després cap als costats, cap a més jove, cap a més vell, va baixant. No? Els de 65 anys o més també, o sigui, hi ha més gent de major de 65 que m'assegueix que gent de menys de 17. No? La gent jove no m'està seguint. És molt poca, és un 0,3%. La gent molt jove, adolescents, perquè realment un pic universitaris ja sí que comencen a seguir tal. És veritat que aquesta cultura, la història, l'art, la ciència i tot això, crec que no s'està arribant a connectar del tot amb els adolescents. I s'hauria de fer alguna cosa. Per això estic ara traguent entrefones de les xarxes. La meva intenció és que Instagram sigui un escaparate, res més. Que després realment l'acció real s'estigui fent en el carrer.
I conta'm-nos una cosa, Albert, en què estàs ara mateix? Què estàs analitzant? Què estàs estudiant? Què t'ha sorprès de la vida, de la natura que vulguis compartir amb nosaltres?
Moltes coses, però...
alguns titulars, sense fer molt d'espoiler, però què tens entre mans?
Bueno, ara mateix, ja t'he dit, dia 26 de juny, ja és un projecte que té nom i té ja entrades venudes, o sigui que és una cosa que se farà sí o sí, que és una de les primeres rutes per Palma, que és de ciència, art i història, de la Palma marinera.
Que estàs estudiant molt, que jo ho sé.
Sí, sí, tengo tope.
T'estàs documentant molt.
Clar, com jo no sóc historiador, el que he fet és contractar dos historiadors, un de Menorca i un de Mallorca, perquè facin el check de que els guions estan ben fets i tot això. I el guia que farà les rutes, també és un guia oficial del col·legi, d'oficial de guies, i després també amb Nervo Loco, que és un altre influenciador que també xerra de ciència d'aquí, que
sí,
xerra de plantes.
Sí, l'entengut.
Amb ell també estem xerrant de fer algunes rutes naturals perquè mos conti un poc pues, quines plantes hi ha aquí, o quins animals, quins insectes.
És important això que expliques des doble xec de parlar amb historiadors, tu que ets científic, Nervo Loco, perquè clar, vivim una època en què per xarxes la ciència està molt malmenada.
Sí.
És a dir, fan falta metgemenes per el manco des desconeixement poder divulgar. Tu quan te trobes segons quin tipus de personatges parlant d'alimentació, parlant de ciència, parlant de... T'has de posar ueres vermelles. No has de prendre el sol fora fotoprotecció perquè t'estan enganant. Clar, tu com a científic estàs parlant de seguretat d'arena perquè això no sigui així, però d'ho costa molt combat aquest discurs en gent que té tanta projecció perquè la gent té tendència a creure sempre la teoria de la conspiració. El manco sí. A mi m'agrada més una conspiració que menjar els dits, però també hi ha una cosa darrere que és tenir un mínim de criteri per creure quina conspiració i quina no.
Sí, però és vera que no és culpa de la gent. Jo mai culp a la gent, ni tan sols a la persona que està xerrant sobre les cremes solars. No crec que sigui culpa d'ell, perquè crec que aquesta persona està sent un inconscient totalment. No crec que...
Jo però crec... s'ha d'anar molt alerta.
És que... sí,
tenir un altaveu i utilitzar-lo de segons quina manera...
Ja ho sé, però és culpa nostra. En el sentit que estem un sistema anarcocapitalista dins xarxes socials. L'únic que importa és que la gent se quedi mirant el teu vídeo. És l'únic que importa.
Sí,
no
independentment
importa
del contingut. Els
likes.
Exacte. És la retenció. Ja ni els likes. És quant de temps te quedes. Llavors, és, si l'únic motiu pel qual tens èxit és quant de temps se queda algú mirant el teu vídeo, faràs qualsevol cosa perquè si se quedi mirant el teu vídeo. I només depèn de la teva moral fer-ho bé o no.
Sí,
i
vos...
és un problema. Per això no es culpa de ningú en concret, sinó que jo crec que és condició humana. El que hauríem de fer és legislar per això, no?
Si vos heu de quedar en un vídeo, si vos heu d'aturar i dedicar-li un temps que sigui un vídeo de qualitat com entre fones i neurones, per cert, Premi Crit de Divulgació Científica. Albert, des d'aquí estem molt contents, molt orgullosos, molt feliços d'aquest premi, just després no, d'haver-te conegut fa
sí,
poc
sí,
que vas venir aquí, o sigui que ens alegra molt més, si cal. Moltíssimes gràcies,
gràcies
i enhorabona de nou.
Vai bé.
Petita pausa per publicitat, continuem amb més propostes.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
11:43, focalitzam o posam la nostra atenció ara en una proposta. Uns tallers que ajuden a educar per la igualtat. Clara i Mami, bon dia.
Bon dia, i doncs sí, aquesta setmana, de fet, ara joves de centres escolars de Sant Lluís han tingut oportunitat de reflexionar novament sobre les violències masclistes en l'adolescència. Ho tindran ara d'aquí una horeta més o manco oportunitat als professors de Ciutadella, perquè la nostra convidada ve de Sant Lluís i se'n va cap a Ciutadella, i li hem d'agrair que abans hagi aturat els estudis d'IB3 Ràdio a Menorca, amor, perquè aquestes xerrades que està fent ella tenen un objectiu clar: prevenir i sobretot erradicar la violència masclista en l'adolescència i en els joves. Ens acompanya la sociòloga de la Universitat de Granada, especialitzada en violència de gènere en adolescents i joves, Carmen Ruiz. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por venir directa de charla con los chicos de sexto de los dos de las escuelas de San Luis, y ahora te vas para Ciutadella para hablar con profesores, todo para seguir luchando y acabar con la violencia masclista en la adolescencia, que tenemos que seguir hablando de este, por desgracia.
Sí, hablamos poco, es decir, tenemos unos datos que reflejan que tenemos al año unas 4.000 causas abiertas de menores de edad, chicos, que cometen delitos machistas. Por tanto, hay que poner todas las políticas públicas y los recursos para prevenir y que no haya esas 4.000 víctimas y que no haya esos 4.000 chicos que ejercen violencia, tanto por una parte como por otra.
¿Cómo entienden los adolescentes la violencia de género hoy en día, Carmen?
Bueno, yo creo que de nuevo estamos en un momento de enturbiar el concepto, ¿no? Creo que hemos pasado por momentos en los que se identificaban más que los celos eran una forma de violencia, que el control era una forma de violencia, que mandar una imagen sin consentimiento es una forma de violencia, y ahora lo que estamos viendo esa justificación. Hoy, por ejemplo, hacíamos una dinámica con el alumnado de sexto de si estaban de acuerdo en que los celos eran una muestra de amor, ¿no? O que unos poquitos de celos, y la mayoría se ha puesto en que esté de acuerdo en que los celos son una muestra de amor. Entonces, al final, tenemos que insistir mucho en cuáles son las bases de esa violencia. Y yo creo que hemos avanzado mucho, pero llega un momento en el que otra vez se enturbia el concepto y empezamos a normalizar cosas como controlar el móvil, pedir las contraseñas, poner la ubicación, que nos parecen normales o que incluso entran dentro del campo de lo romántico y del amor, ¿no? Y ahí hay que insistir.
Entonces están romantizando comportamientos que son, claro, que son previos a la que es la violencia de género, ya física, ¿no? Y los chicos no lo entienden como tal, estos primeros pasos, o sea, esto es el principio de una violencia que claro. Van pasando los años y van cambiando las situaciones, y estos celos romantizados pueden acabar con una violencia de género, claro. Física o mucho más grave, psicológica, bueno, grave las dos, ¿no? Sí. Una con otra.
Yo creo que aquí lo importante es, cuando ya tenemos el diagnóstico de que estas formas de violencia tienen lugar, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, pues lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se empieza esa violencia? Pues con el control, con el dominio, con el chantaje, con la manipulación, pues tratar de identificar que eso es violencia para que la otra no se dé. Si esa viene romantizada desde edades muy tempranas, es mucho más difícil que identifiquen dónde está la violencia. Y para identificar dónde está esta violencia, y hoy lo hablábamos mucho con el alumno de sexto, hay que cuestionar los roles y los estereotipos. ¿Qué es ser un chico? ¿Qué es ser una chica? ¿Qué se pide de los chicos y de las chicas? Y en eso tenemos que estar toda la comunidad educativa. Tiene que estar el alumnado, tienen que estar las familias y tiene que estar el personal docente. Y yo creo que si ese trío va de la mano, tenemos muchas más posibilidades de que las políticas de prevención funcionen.
Parece mentira, porque escuchándote, Carmen, una piensa, bueno, yo cuando era chica, cuando era pequeña, en mi instituto, en mis clases, en primaria, no tenía muchas de las prevenciones o de las informaciones que se dan hoy en día en las escuelas de mis hijos. Hay muchos temas que antes no se hablaban, ahora sí se hablan, pero aún así no está llegando el mensaje a los chicos como debería llegar para realmente cambiar. Identifican, pero o conocen el concepto, pero no identifican bien lo que es el comportamiento, ¿puede ser?
Sí, bueno, lo que estamos viendo es lo que yo denomino muchos discursos de hamburguesa en los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales.
Claro.
Esos discursos de hamburguesa que le llegan a los chicos y a las chicas son discursos de la emoción. Son discursos en forma de meme, de sticker, de vídeo corto. Y son discursos de el feminismo ha llegado demasiado lejos, las chicas tenéis más derechos que los chicos. Entonces, todo esto es más fácil que les llegue, que todo el alumnado tenga una charla, y además con una charla o con un taller no acabamos con una estructura de poder. Esto tiene que ser, pues bueno, transversal, y tiene que ser una formación docente, una formación familiar, que al final cuando hablamos de familia ayer en San Luis, ¿qué familias vienen? Pues las familias que tienen mayor interés en estos temas, no te vienen todas las familias, y por tanto ahí tenemos que hacer también una crítica como sociedad de dónde estamos y de qué manera estamos dejando que las pantallas socialicen a nuestras criaturas y le metan ese discurso de hamburguesa que después en la escuela, en la universidad y en los espacios educativos, pues tenemos que deconstruir con datos y con relatos, ¿no?
Claro, hay un profesor más aquí que es el algoritmo.
Sí.
Porque tú buscas o miras y automáticamente entra el algoritmo y empieza a dar todos los vídeos que esta persona está buscando.
Total.
O que este joven está interesado o no, pero después ya no para.
Eso es lo que le llamamos ahora madrigueras de conejo, ¿no? ¿Cómo a los chicos le está llegando más información de Jim Bros, de criptomonedas, de videojuegos, de motos, de coches? Y ese contenido le lleva a cámaras de eco machistas, cámaras de eco racistas, misóginas, y eso hace que a veces nos sorprenda que una criatura de 12 años tenga actitudes en ese sentido. No, si es broma, ya, pero al final llegas ahí, ¿no? Esa cámara de eco. Y a las chicas, el algoritmo, esas madrigueras de conejos, son más del skincare, del amor, de las relaciones, del maquillaje, del baile. Es decir, a ella y a ellos les muestra algoritmos diferentes, pero al final van al mismo espacio. A ese espacio donde que les hace ver que el feminismo no es importante, que las políticas de igualdad no son importantes, que ahora ya existe igualdad y, por tanto, ¿por qué vamos a hacer un taller de prevención de las violencias? Sí, los hombres sufren más violencias que las mujeres. Y tú dices, los datos que tenemos no son eso. Los datos que tenemos son casi 200.000 denuncias al año por violencia de género. La mayoría falsa. Y dice, wow, falsas son lo mínimo. Es decir, no llega al 0,01. Y por tanto hay que darle una contestación y hay que argumentar también con datos el algoritmo que está totalmente dominado por esa mentira que les quiere hacer creer que ya está todo conseguido, que por qué un taller de igualdad si ahora sufren los chicos más violencia que las chicas, ¿no?
Y hace poco un chaval de 12 años, y bueno, era un grupito, ¿no?, que estaban ahí hablando, yo los estaba escuchando, y me decían, no, es que feminismo es lo contrario que machismo.
Eso es lo que piensan.
Eso es lo que piensan.
Y entonces, pues, si
algunos.
Hace una década lo teníamos como muy claro, que el feminismo busca la igualdad entre mujeres y hombres, y ahora dicen que es lo contrario del machismo, pues tendremos que hacer pedagogía coeducativa. Y me consta que hay docentes que están dejándose la piel en esa pedagogía coeducativa. Yo creo que hay que insistir y hay que tener, pues, políticas de prevención. Con el tema del pacto de Estado es eje prioritario el prevenir. No podemos solo únicamente trabajar en los datos que tenemos. Tenemos que prevenir la violencia machista desde las edades más tempranas. Hoy mismo te lo decían, porque le preguntaba al alumnado de sexto, ¿qué podemos hacer para todo esto, no? Y te decían ella y ellos, pues ya es que a estas edades, decía una de las chicas, a estas edades ya estamos formadas y formados. Es decir, como con 12 años ya no vamos
con
a cambiar.
Con 12 años no vamos ya a cambiar, bueno.
Y tenéis que empezar antes, ¿no? Y bueno, hay que empezar antes. Pero hay que seguir. Y hay que trabajar mucho.
Sí, porque si no luego pueden pasar cosas como estas, ¿no? Chavales que han escuchado hablar del feminismo, pero que no han seguido, no han profundizado, y entonces ellos mismos hacen sus propias conexiones. Sí. Entonces, si el machismo es mujeres que mueren en manos de hombres, pues el feminismo es al contrario. Entonces ahí el concepto empieza a cambiar y si no estás ahí con ellos, y eran chavales de 12 años, así que sí. Hay que seguir en esas edades para que justo no hagan estas mal conexiones.
Sí.
Ahora te vas a formar profesores, tan importante, ¿eh? Darles herramientas a Ciutadella.
Sí, Ahí vamos. Qué a ver bien. Qué tal.
Seguro que irá muy bien. Y recordar también que hay dos charlas más. Ayer estuviste en Sant Lluís, hoy a les 7 en el pati de Can Saura, Ciutadella, que estigui interessat. Ara és una charla gratuïta i mañana en Es Castell, a la sala de plens de l'Ajuntament, també gratuïta, per hablar de esto y dar herramientas a padres, madres, adolescentes, jóvenes, profesores, avis y avias. Todo el mundo bienvenido.
Sí. Siempre. A este tema, siempre bienvenido todo el mundo.
Muchas gracias, Carmen, por estar un ratito con nosotros y que vaya muy bien por Ciutadella
y
por
gracias. Menorca.
I doncs, aquesta és la informació des de Menorca, amb la Carmen Ruiz. Ella és sociòloga de la Universitat de Granada, que se'n va cap a Ciutadella amb aquests dies dedicats a erradicar la violència de gènere a adolescents i joves i a tota la societat que falta fa encara.
Moltíssimes gràcies, companya. Queden pocs minuts. Maria Antònia Esquines, vens amb sorpreses que també t'han deixat bocabadada, amb un protagonista de nou en el punt de mira, que no pot ser un altre que Donald Trump.
Així és, Marta. Donald Trump va s'encarnir durant la seva aparició al Madison Square Garden de Nova York en el marc de la final de l'NBA entre els New York Knicks amb el Sant Antonio Spurs. L'ex-president presenta el pal com el primer mandatari en funcions que assisteix a unes finals de la Lliga. Va respondre amb un somriure un tant burlat mentre el públic mostrava el seu rebuig durant l'himne dels Estats Units. Escoltau.
Una bona xiulada.
Així és, perdoneu si abans he dit l'ex-president, es referia al president Trump, que aquest 20, els primers 27 anys de finals de l'NBA a Nova York va estar marcat també per un fort dispositiu de seguretat a causa de la visita de Trump i d'un recent incident un tant violent a la ciutat. L'accés al pavelló va estar molt restringit en controls estrictes i un gran desplegament policial.
No sé per què no m'ho sorprèn, xiulades a Donald Trump, gent que se manifesta, problemes que va tenir, per cert, aquesta mateixa setmana amb un periodista que fins i tot se va haver d'aixecar.
Aquest home no du bé que hagin llevat el seu nom de Centre Kennedy. Aquelles imatges dels operaris esbocant les lletres per sentència judicial tenen a Donald Trump descol·locat i per això fa aquesta hiperventilació o aquesta sobreactuació anant a moltes més bandes perquè el vegin, per si qualcú s'ha oblidat d'ell, que no ho crec.
Quina serà la propera de Donald Trump? Dormir-se? Que li tornin a xiular? Què passarà? Una gran incògnita. Aquí
saps de qui no s'oblida mai ningú?
Compte'm.
El nostre proper convidat, perquè clar, la gent està esperant que se facin les 11:55-56 perquè arribi un home que vivim amb un polo rosa ben atractiu, per cert, a parlar-nos de l'actualitat esportiva.
Toni Fuster, bon dia.
Com anem? Bon dia. Està clar que han de mirar la vida de color rosa.
Sempre.
Sempre de color rosa i sempre amb alegria i amb il·lusió i més en aquesta època, no?, de fitxatge, de traspassos i on el Mallorca està preparant ja una pròxima temporada amb el director de futbol Pablo Ortiz i amb el Martín de Michel i el centrador fent feina al despatxo de la ciutat esportiva de Son Bibiloni. El manco de moment, pel que fa a qüestió a vendes, es produiran pròximament, no?, amb el traspasso de jugadors com Vedat Muriqi i Pablo Maffeo, que deixaran el club i d'uns 15 milions d'euros aproximadament. De moment ja s'ha produït el traspàs de Kyle Larin, del canadenc, un jugador que no ha estat rendible i que el Mallorca va pagar el seu dia, recordam, en el Valladolid de l'Elit, 8 milions d'euros. Tot i així, el Mallorca per aquests tres traspassos alliberarà una massa salarial d'uns 11 milions d'euros. No està gens malament. I després hem de pensar que també hi ha jugadors que disputaran el Mundial, com Samu Costa i Johan Mojica, i que són futbolistes que també poden deixar caixa, no?, al Real Mallorca. D'altra banda, la selecció espanyola de futbol femenina podria certificar avui vespre la seva participació al Mundial de l'any que ve al Brasil. Per a classificar-se matemàticament, les jugadores que dirigeix Sonia Bermúdez, entre les quals s'hi troben ser mallorquines, na Catacoy, na Lucía Corrales, na Mariona Caldenta i na Patria Jarro, necessiten guanyar Islàndia en aquest darrer partit de la fase de grups classificatòria per a la Copa del Món. En el partit d'anada ja va guanyar 3-0 a Islàndia, per tant, jo crec que era un partit que, tot convida l'optimisme, no? I si narra de nou, a partir de les 9 del vespre, que juga la selecció espanyola, jo crec que s'imposarà. No crec que hi hagi cap problema per no passar. I avui de matí, aquesta matinada, Espanya, la masculina, ha jugat el darrer amistós i ha guanyat el Perú per 1-3 partit a banda del Mundial.
Moltíssimes gràcies per el repàs, Toni Fuster, com sempre. Pere Gibert, a Menorca, amb el contingut del programa El Dia. Bon dia.
Bon dia, avui ens farem ressò de la 37a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca, que s'ha presentat avui matí en roda de premsa. En coneixerem les novetats amb la seva directora, Ana María José López Medina. Després farem un viatge en el temps acompanyats del periodista Miquel Àngel Limón, que ens explicarà el curiós diari del capità Roca, un diari manuscrit que explica els fets més destacats de la ciutat de Maó entre els anys 1776 i 1826. Enguany se celebra el bicentenari d'aquest diari.
Moltíssimes gràcies, company. Laura Tur, a IBC Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Nosaltres avui dedicarem el programa a repassar alguns dels assumptes d'actualitat del sector primari de les Pitiüses. Per aquí per estudi passaran, per exemple, en Josep Lluís Joan, que és tècnic de qualitat agroalimentària del Consell d'Eivissa, també en Toni Tur, president de la cooperativa agrícola de Sant Antoni, i a la part final del programa, com sempre, anirem del camp a taula. Coneixerem quins productes tenim ara mateix de temporada i aprendrem també a preparar-los per gaudir també de la gastronomia amb producte local.
I acabem amb els continguts del Dia Mallorca i Jaume Noguera, bon dia.
Bon dia, avui coneixerem l'Aliança Mar i Terra, que parla de regenerar el nostre Fora Vila. També un jove informàtic mallorquí que acaba de crear una aplicació per mòbil per veure l'eclipsi de dia 12 d'agost des d'un lloc que no sigui tramuntana. I també parlarem amb el Gaida i en Lluví, que hi ha novetats.
Vos deixem, tornem demà a partir de les 9, que passeu un bon dimarts.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. La presidenta del govern, Marga Proens, assegura que l'executiu està disposat a estudiar millores